Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Agafeu el paraigües avui abans de sortir de casa, perquè aquest matí l'hem començat amb pluja en general a totes les nostres comarques. Pluja i també temperatures frescotes de bon matí. Aniol Puigvert, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Repassem els termòmetres.
Doncs ara mateix tenim 3 graus sota 0 a Vall de Núria, tenim 3 ja de positius a Camprodon, 4 a Sant Pau de Segúries, 5 graus a Das i a Ripoll, 7 a Santa Pau a les Preses, també Montagut, 8 graus a la Vall d'en Bas i a Olot, en tenim 9 a Mieres, a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 11 a Girona, Banyoles i a Figueres i 14 graus a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps, Dani Ramírez.
Des d'ahir la tarda es va notar aquest canvi de temps, entrada vent de llevant, una mica d'aire fred, baixar la temperatura diurna, en canvi de nit a pujar la temperatura, i ahir pluges que, bé, doncs, abundants alguns sectors, 13 litres per metre quadrat Sant Pau de Segúries, gairebé 10 litres a Molló, 3-4 litres a Olot i a la Vall d'en Bas, i aquesta matinada entre 1 i 5 litres, sobretot cap a la Costa Brava, fins a 6 litres a Pontós, a l'Alt Empordà. Per tant, tenim aquests plogims que sembla que aniran disminuint a mesura que avanci la jornada. Situació de refrescada, perquè de dia costarà passar de 15-16 graus, a l'interior al voltant de 13-14, i aquesta nit ha fet una mica més de fred a muntanya, per exemple, 5-6 sota 0 dalt del Pirineu, a Ulldeter mateix, a la Tosa, a Núria 3 sota 0, s'ha baixat a 1 sota 0 dalt del Montseny, ahir una petita enfarinada, ha nevat lleugerament dalt de tot del Montseny, i aquesta matinada hem baixat també a valors de 0 graus a la zona de Camprodon, 7 graus de mínima més alta a les valls, per exemple, a Olot, a Vic, una temperatura doncs no gaire freda, o a Olost, al Lluçanès, també 7 graus de mínima. Tot això amb vent de llevant, vent de gregal, que pot superar els 50 km per hora amb maror i àrees de forta maror a la Costa Brava. A la tarda hi haurà més clarianes, alguna gotellada, però menys que no pas al matí, per tant, tendència a marxar una mica els núvols amb petites ullades de sol aquest divendres. Demà divendres, un dia de sol, puja la temperatura al matí, bancs de boira, per tant, al migdia s'estarà una mica millor. Dissabte es torna a nuvolar a la tarda, després d'algunes clarianes o boira baixa al matí, la temperatura un pèl més baixa, i diumenge, dia ennuvolat, amb algun plogim, sobretot a la tarda, fins i tot al Pirineu pot ploure o nevar cap als 1.700 metres aproximadament. Seria la màxima pluja d'aquest cap de setmana, la tarda i vespre de diumenge al Pirineu i Prepirineu. Però, per exemple, dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve tornaria a fer un ambient assolellat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Crítiques de l'Ajuntament de Sant Ferriol a la Generalitat per no rebre ajudes per fer franges de protecció.
I el Comen Pipa és un tema que fa temps que vaig veient que s'ha de fer, i he demanat ajudes per poder, ja fa temps, per poder tallar aquests arbres que vèiem que anaven malament, i bueno, sempre no se'ns donen, no entren amb les línies, i bueno, això em fa enfadar, no? Perquè ara veus que hi ha, per exemple, unes ajudes per fer projectes d'espais resilients, i dius, a veure, ens gastarem 100.000 d'euros en projectes, a veure què hem de fer. A vegades amb un alcalde d'aquests municipis que coneixem el territori, que sabem que hi ha, amb molt menys diners, amb 10 vegades menys de diners ben invertits, sabem on hem d'anar a picar i no cal fer tants estudis.
És l'alcalde Albert Fàbrega, l'alcalde de Sant Ferriol. Diu que fa anys que demanen ajudes per tenir un millor estat dels boscos de la zona i que no arriben. Assegura que amb el finançament que tenen els ajuntaments petits com el seu no poden assumir grans inversions en aquest àmbit. 4 dies després de la forta ventada, a molts punts de Sant Ferriol continuen trobant-se espais amb arbres trencats i carreteres interrompudes. A Sant Joan les Fonts també han hagut de tancar l'accés al camí de l'Hort del Rector a causa d'una esllavissada. L'alcaldessa és Maria Vidal.
De tota manera, com que és un itinerari circular, ens permet fer la resta del recorregut per un altre accés, que és seguint, diguéssim, voltejant, donant la volta al que seria l'escola Bressol d'aquí de Sant Joan les Fonts.
I en poc més d'un mes el Ripollès s'ha vist colpit per dos episodis de fortes ventades.
Molts municipis s'han vist afectats i aïllats per talls elèctrics i de telefonia. Des d'Esquerra Republicana han presentat al Parlament una bateria de preguntes per aclarir dubtes sobre l'estat de les línies.
Escoltem el secretari general d'Esquerra, el Ripollès, Sergi Albric.
El que s'ha evidenciat és que després d'aquestes fortes ventades, doncs, molts municipis de la nostra comarca han patit problemes problemes de llum. Molts usuaris han patit problemes de llum i de falta de telefonia mòbil, i per tant aquí hi ha un poc manteniment doncs, de les empreses responsables. No? Aquestes empreses han de presentar de forma trianual doncs, uns informes doncs, de seguiment, de manteniment, i el que demanem al Govern de la Generalitat és que insti les empreses a dur a terme aquests plans de manteniment.
Junts estudia impugnar el ple del Consell Comarcal del Ripollès celebrat aquest dimarts al vespre. Consideren que s'han vulnerat els seus drets quan la presidència i l'equip de govern han considerat que no calia tramitar d'urgència una moció que els juntaires han presentat en relació a l'Hospital de Can de Bànol. Ho sentirem tot plegat. Mentrestant, a Olot es renovaran els vestidors del camp de futbol del barri de Sant Roc. Es tracta d'una actuació que tindrà un cost de 180.000 euros i que servirà per modernitzar unes instal·lacions que tenen 40 anys d'antiguitat.
Es farà un nou lavabo i un nou magatzem, així com també es durà a terme la instal·lació d'un sistema d'aerotèrmia. Es preveu que les obres comencin a principis d'aquest estiu, coincidint amb l'aturada de la competició.
Els veïns diuen que ja era hora que es pogués fer aquesta intervenció.
Els últims anys han crescut molt amb mainada, amb jugadors, amb tot, i tenim una instal·lació que era de fa més de 40 anys. Nosaltres anem fent el manteniment, però arriba un moment que s'ha de fer alguna més, i bueno, vam parlar amb l'Ajuntament. L'Ajuntament des del primer moment ens han estat al nostre costat, i fins a arribar ara al punt aquest que ja tenim quasi bé tot fet, només faltarà ja el més difícil també, que a vegades és les obres.
Avui també tindrem carpeta verda perquè augmenta la processionària del Pi i el perill que suposa pels gossos.
En aquest sentit, els veterinaris recomanen, en cas de contacte, netejar amb aigua calenta la zona afectada i recórrer als consells d'un professional. Segons el veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanola, l'eruga pot provocar irritacions o vòmits als animals i, en els pitjors dels casos, conseqüències més greus.
Si afecta la llengua, aquesta llengua incrementa de tamany, pot incrementar tant de tamany que pot arribar a causar asfíxia en el nostre animal, sobretot si aquesta oruga se l'acaba menjant, és a dir, aquests pèls urticants comencen a deglutir-se, aquests pèls urticants comencen a punxar o inocular-se a nivell de la llengua, a nivell de sòfag, a nivell de faringe, a nivell de laringe, amb la qual cosa tota aquesta reacció al·lèrgica pot causar un ofec del nostre animal i pot acabar amb la mort de l'animal.
I el grup de recerca Vivio, associat al Museu de Ciències Naturals de Granollers, ha descobert la presència d'una espècie de ratpenat al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Alhora, des del parc s'ha engegat també un nou mètode de seguiment d'una altra espècie en regressió, com la perdiu blanca, a través de gravadores i senyals acústics.
Escoltem la tècnica de patrimoni natural, Anna Planella.
Presenta com molt poques poblacions a Catalunya, de fet només dues de cria i alguns individus així aïllats. I, bueno, aquest ratpenat és el rater de Bigotis petit, que és una espècie forestal que sol criar en boscos, això, relativament madurs, i sí que, bueno, hiberna i es reprodueix en coves.
Aquest divendres tindrà lloc la segona jornada de ciutadania d'atenció social i sanitària al Ripollès, organitzada pel Consorci de Benestar Social i altres entitats vinculades amb la salut i la cultura a la comarca.
Aquesta jornada pretén posar el focus en el paper de les persones cuidadores, ja que són una peça clau per garantir la qualitat de vida de les persones dependents.
La directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès és Elisabet Ortega.
Sobretot ens estem centrant molt en les persones que cuiden familiars, també a altres cuidadors, professionals, no professionals, però molt en aquests familiars, no?, que cuiden. I sí que és veritat que jo crec que ens trobem en una situació, no s'hi posa suficient èmfasi en el cuidar el cuidador.
És que és molt important cuidar el cuidador. La trobada de puntaires celebra 25 anys aquest diumenge a la Fira de Sant Josep de Sant Jaume de Llierca.
El municipi acollirà la 31a edició d'aquesta cita dedicada al seu passat tèxtil, que omplirà els carrers d'artesania, teatre, música, exposició de vehicles antics i activitats de cultura popular.
La regidora de Cultura a l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca és la Lourdes Barrés.
Està relat molt a gent gran, però sí que pensem, doncs, que últimament hi ha gent jove, doncs, que també aposta per aquest tipus de passatemps, no? O de tradició, no? per gaudir-ne, i llavors fan aquestes creacions. I en aquell seu moment a Sant Jaume hi havia molta moda a fer aquests treballs, i també els pobles del voltant, i es trobaven a Sant Jaume.
I ara parlem de cine independent, perquè el Cineclub Olot estrena temporada de primavera amb 6 pel·lícules en versió original.
Entre la programació hi ha 3 pel·lícules dirigides per directors i les altres 3 per directores. El primer film s'estrenarà al Cines Olot aquest divendres a 2:15 del vespre.
Es tracta de Mastermind. El president del Cineclub Olot és Jordi Ardit.
És d'una directora força coneguda dins del món indi americà, la Kelly Richard, que fa pel·lícules així molt intimistes i tal. En aquest cas explica la història d'un personatge. Són personatges generalment que no són famosos, són gent molt, de gent molt quotidiana. En aquest cas és un carpinter que té uns fills i tal, i decideix canviar la seva vida i robar un banc amb uns penjadets, a robar un banc, i després no sé què fer-ne amb els quadres, no?
Per cert, avui és Sant Josep, eh? Avui és el dia dels fusters, avui és el dia del pare. Felicitem des d'aquí a tots els Peps, Joseps, Fines, Josefines, Pepes, en definitiva, tots els derivats. Moltes felicitats a tots. Anem als esports, perquè avui hem de parlar de Francesc Moret, que ha pujat al podi del campionat de Hard Enduro d'Anglaterra. El pilot de Molló ho ha fet en la tercera cursa de la competició i en la primera prova amb el seu nou equip anglès.
Un podi molt dolç i una injecció de moral pel mollonenc abans de l'inici del Mundial de Hard Enduro.
Estic content perquè, bueno, també vinc d'un mes dur, d'una lesió de l'altra cursa d'Anglaterra, que va ser a mitjans de febrer, ara farà un mes. Fins ara com només havia anat un dia en moto i era per gravar un vídeo, vull dir que puc estar content perquè sembla que més la lesió m'ha respectat, sembla ser que estic fent net, i això és una mica la cosa més positiva del cap de setmana.
Al Canicross, encara a la recta final de la temporada, hem anat a parlar amb l'Àlex Torres, un veí d'Olot, membre de la secció de Canicross, que competeix a la primera edició de la Correpotes, una lliga catalana que s'ha estrenat aquesta temporada i que recorre diversos indrets de Catalunya, entre els quals hi ha Olot, per establir una lliga amb diferents categories.
I consta de 16 curses arreu de Catalunya, que comença el mes de novembre i acaba l'11 d'abril a la Nou de Berguedà. Hi ha les categories, el sènior, el veterà, el màster, per l'edat de la persona, i aquí a Catalunya tenim l'especialitat també que els gossos de raça petita, de menys de 15 quilos, tenim una pròpia categoria. Llavors hi ha les categories per edat i després la categoria única pel pes del gos.
I avui descobrirem un grup de veïns de les Preses que porten les bitlles catalanes fins al País Basc.
Actualment les Preses és un dels llocs on durant les festes de poble es juga bitlles catalanes, gràcies al fet que un grup de veïns ha mantingut una tradició que ve de molts anys enrere. Nosaltres hem parlat amb ells per saber com es juga aquest esport tradicional.
El faci, el fiquem a 12 metres, 8 de les noies, 12, bueno, anem mirant una mica en funció de la gent que hi hagi, i fiques 6 bitlles dretes. Tu tens 3 bitllots, que són unes bitlles més petites, i la gràcia és tirar-les totes, tirar els 3 bitllots i intentar que en quedi una de dreta. Si les, després va per punts. Si en tires una és un punt, si en tires 6 són 6 punts, i si en deixes una, que aconsegueixes fer el ple, doncs són 10. I després 3-4 rondes, les que creguis, i és una qüestió de qui fa més punts, doncs guanya.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Van passant els dies i anem encara descobrint desperfectes a diferents zones de les nostres comarques provocades per les ventades i pels temporals d'aquests últims mesos. Crítiques de l'Ajuntament de Sant Ferriol a la Generalitat per no rebre ajudes per fer franges de protecció.
L'alcalde Albert Fàbrega diu que fa anys que demanen ajudes per tenir en millor estat els boscos de la zona, però que mai en reben. Assegura que amb el finançament que tenen ajuntaments petits com el seu és impossible que puguin actuar en aquest àmbit. 4 dies després de la forta ventada, molts punts de Sant Ferriol continuen havent-hi arbres trencats prop de les carreteres i camins.
Ho ha visitat en Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, s'ha mostrat crític amb la Generalitat en relació a la gestió dels boscos. Diu que fa anys que demanen ajudes per poder fer neteges per garantir franges de protecció. Assegura que molts dels pins que la ventada de diumenge va fer caure ja fa temps que podrien haver estat trets.
Mil com en pip és un tema que fa temps que vaig veient que s'ha de fer i he demanat ajudes per poder, ja fa temps, per poder tallar aquests arbres que veiem que anaven malament i, bueno, sempre no se'ns donen, on entren amb les línies i bueno, això em fa enfadar, no? Perquè ara veus que hi ha, per exemple, unes ajudes per fer projectes d'espais resilients i dius, a veure, ens gastarem 100.000 d'euros en projectes a veure què hem de fer. A vegades amb un alcalde d'aquests municipis que coneixem el territori, que sabem que hi ha, amb molt menys diners, amb 10 vegades menys de diners ben invertits, sabem on hem d'anar a picar i no cal fer tants estudis de gent que han vingut de fora, moltes vegades ni saben el que estan fent, no? Perquè, vull dir, el paper ho aguanta tot, però la realitat és la que és i a vegades, ostres, costem una mica, per això hi som, no? Els alcaldes, els que coneixem el territori,
Segons l'Ajuntament de Sant Ferriol, els responsables de la Generalitat tenen previst venir a mirar la zona afectada. Es tracta sobretot de la zona est del municipi, tot el que seria Juïnyà, Sant Fruitós d'Ocinyà, el Sagrat Cor i la Miana per la banda de Sant Jaume de Llierca, però també la zona de Gircós anant cap a Sales de Llierca. A Sant Ferriol hi ha preocupació sobretot pel que fa als incendis.
A ser la zona que toca més a Juïnyà, la zona més cap a l'est, més a tocar l'Empordà, que precisament sempre diuen que si entrés foc entraria per aquesta zona. Per tant, aquestes zones, a nivell de comarca, ja no dic només de municipi, a nivell de comarca, seria molt interessant fer aquestes franges. Cert que he parlat amb el Departament d'Agricultura i ara vindran els forestals amb drons, estudiaran la zona i miraran què s'hi pot fer. Que, bueno, benvingut sigui, però esclar, nosaltres hem de retirar tot això, s'hauria de poder retirar, perquè tenim recursos per retirar tot això.
L'alcalde diu que treballen constantment per arreglar camins perquè siguin transitables pels veïns i per vehicles d'emergència, però reitera que el que cal és fer una gestió dels boscos. Reconeix que és feina de tothom, però diu que cal un pla de gestió en aquest àmbit.
Cert que hi ha els boscos que són de propietaris, vull dir que el propietari també ha de ser responsable del seu bosc i de la manera que el té, tot i que també és veritat que l'administració i les tendències que portem els últims anys, quasi com aquell que diu, des de que es va parar de fer el carbó, no? Doncs no s'han portat polítiques per gestionar bé el bosc, s'han fet les coses malament, amb poc sentit comú, no? I doncs tot això ha fet que arribem allà on estem.
Des de l'Ajuntament de Sant Ferriol agraeixen la tasca de les ADF i dels veïns de la zona, que de seguida es van posar a treballar diumenge amb el que tenien entre mans per enretirar arbres caiguts al mig de la carretera i dels camins.
Han hagut de tancar l'accés al camí de l'Hort del Rector de Sant Joan les Fonts a causa ara d'una esllavissada. Les pluges dels últims mesos han deixat del tot impracticable el camí que hi havia i ara, per motius de seguretat, s'està a l'espera de l'informe que faran des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Tot i això, qui vulgui anar a fer la ruta de les tres colades la pot fer parcialment, però no de manera circular.
La forta llevantada del mes de desembre i les darreres pluges han provocat una esllavissada important a la zona del Moll Fondo de Sant Joan les Fonts, concretament al camí de l'Hort del Rector, el que va just pel costat de l'Església Nova i l'Oficina de Turisme i que porta els blisters. Per això el camí està tallat i es convida les persones que vulguin passejar per la ruta de les Tres Colades a agafar altres direccions. En parla l'alcaldessa Maria Vidal.
De tota manera, com que és un itinerari circular, ens permet fer la resta del recorregut per un altre accés, que és seguint, diguéssim, voltejant, donant la volta al que seria l'escola Bressol d'aquí de Sant Joan les Fonts. Val? Per tant, aquest tram que queda més en paral·lel a el que és les Monges queda tallat perquè queda just a sobre del sector on hi ha hagut l'esllavissada.
Des d'un primer moment, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts es va posar en contacte amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per informar de l'afectació i després es va elevar la qüestió a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que han d'inspeccionar la zona, valorar els danys i proposar solucions o alternatives.
I estem en aquest punt. Estem esperant aquest informe que ens ha de dir una mica, doncs, si nosaltres podem deixar el pas i recuperar el que seria l'accés per aquest lloc perquè no aniria més l'esllavissada, o en el cas que fos perillós mantenir aquest pas, si hauríem de desviar una mica el camí o habilitar una altra manera d'accés en aquest sector.
Per això, fins que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no plantegi un pla d'actuació a l'Ajuntament, el camí de l'Hort del Rector romandrà tancat. Amb l'arribada de la primavera i Setmana Santa, la de les Tres Colades és una ruta molt freqüentada per veïns del poble, d'arreu de la comarca i turistes. Des de l'Ajuntament fan una crida a la responsabilitat i a fer cas de les senyalitzacions.
Ja tenim senyalitzat des de fa temps cap a on han de seguir el recorregut. En principi, arribar fins a la pedrera del Buscarró s'hi pot arribar. Hi ha altres maneres de poder-hi accedir i això no tindria per què dificultar o impossibilitar fer la resta del recorregut de la ruta a les Tres Colades.
També s'estableix un perímetre de seguretat a la barana del mirador de Molí Fort.
Està clar que els temporals d'aquestes últimes setmanes han malmès molts punts de les nostres comarques. El Ripollès, per exemple, en poc més d'un mes s'ha vist colpit per dos episodis de fortes ventades. Molts municipis s'han vist afectats i aïllats pels talls elèctrics i de telefonia, tal i com ja ha anat informant aquest programa.
Des d'Esquerra Republicana han presentat al Parlament una bateria de preguntes per aclarir dubtes sobre l'estat de les línies. Els republicans exigeixen un manteniment més exhaustiu per tornar a vida aquesta situació.
Paula Sayagó.
Esquerra porta al Parlament els talls elèctrics i de telefonia que s'han patit recentment a la comarca a conseqüència de les fortes ventades. Els republicans reclamen i exigeixen que es faci un control més exhaustiu de les línies i del seu manteniment per tal d'evitar la falta de subministrament que s'ha produït en fins a dues ocasions. El grup ha registrat una bateria de preguntes per aclarir dubtes sobre el control de les línies. Sergi Albric és el secretari general d'Esquerra Republicana al Ripollès.
El que s'ha evidenciat és que després d'aquestes fortes ventades, doncs, molts municipis de la nostra comarca han patit problemes de llum, molts usuaris han patit problemes de llum i de falta de telefonia mòbil, i per tant aquí hi ha un poc manteniment, doncs, de les empreses responsables. No? Aquestes empreses han de presentar de forma trianual, doncs, uns informes, doncs, de seguiment, de manteniment, i el que demanem al govern de la Generalitat és que insti a les empreses a dur a terme aquests plans de manteniment.
Una de les causes d'aquestes incidències podria ser la manca de manteniment de la vegetació entorn de les línies, una obligació que recau en les empreses de les infraestructures.
Veiem que és evident que aquest manteniment no es du a terme, no pot ser que en poc més d'un mes hi hagin hagut ventades molt importants i que, per tant, la nostra comarca, els usuaris de la comarca, hagin patit de forma molt greu talls de llum i talls de telèfon. Per tant, crec que no es pot repetir una tercera vegada, perquè dues crec que és més que suficient. I com a grup el que demanem és això, que el govern bàsicament faci valer la seva força per instar en aquestes empreses, doncs, que compleixin amb els usuaris, que compleixin amb la comarca i que, per tant, es mantinguin perfectament aquestes instal·lacions, doncs, d'enllumenat i de telefonia mòbil, que és evident que aquesta xarxa, doncs, pateix greus importants i que té afectacions importants a la comarca.
Els republicans alerten que la repetició d'aquests episodis evidencien la vulnerabilitat de la xarxa en zones de muntanya com el Ripollès i reclamen més control per garantir el manteniment de les infraestructures.
Passen ja 21 minuts del punt de les 8. Hi ha hagut polèmica al Consell Comarcal del Ripollès. Junts estudia impugnar el ple celebrat aquest dimarts al vespre. Per què, Aniol?
Doncs consideren que s'han vulnerat els seus drets quan la presidència i l'equip de govern ha considerat que no calia tramitar d'urgència una moció que els juntaires han presentat en relació a l'Hospital de Camp de Bànol.
Guido Sengerote.
La polèmica en el ple ordinari de març del Consell Comarcal del Ripollès arriba en el moment de tractar les mocions d'urgència. El grup municipal de Junts n'havia presentat dues, una sobre l'Hospital de Camp de Bànol, que des de l'equip de govern i presidència es considerava precipitat debatre. El govern no ha permès el vot al ple per considerar l'urgència de la moció, raó per la qual, segons els juntaires, s'han vulnerat els seus drets i pel que estudien impugnar aquesta sessió plenària. Des de la presidència, per la seva banda, es va anunciar la voluntat de convocar un ple extraordinari per la setmana que ve per debatre amb calma aquesta moció sobre l'hospital, una postura que continua vigent a hores d'ara. Dins dels punts inclosos en l'ordre del dia destaca una modificació de crèdit de 853.000 euros del pressupost de 2026 aprovada per unanimitat, destacant la reserva de 240.000 euros per la compra d'accions d'ERSA perquè el Consell entri a formar part de l'escorxador. Parla Sergi Albric, conseller comarcal d'Hisenda.
Per tant, creem la partida per poder treballar, doncs, amb tot el tràmit administratiu properament, doncs, per fer aquesta adquisició. També hi ha la part complementària de determinades subvencions, per exemple aquelles que venen del POSC i per tant que el Consell, doncs, ha de fer les aportacions. També hi ha una partida de 15.000 euros per continuar amb els treballs de memòria històrica que vam engegar, doncs, l'any passat. I veuran que hi ha una partida també d'envergadura, que és aquesta que posa adquisició d'aplicacions informàtiques, bàsicament adreçada a canviar el gestor d'expedients de la casa.
Des de l'equip de govern diuen que s'intentarà reduir el cost de 200.000 euros previst pel gestor informàtic. Independents pel Ripollès va reclamar fer passos endavant per l'estratègia alimentària pactada en el moment de fer els comptes, i Aliança va demanar el finançament per fer front al sobrecost de les obres per fer arribar aigua potable a Sant Bernabé de les Tenes. Parla en Jordi Coc, portaveu d'Independents pel Ripollès, i Silvia Oriols, portaveu d'Aliança Catalana.
Una mica en aquesta línia. Ja vam parlar amb l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, si no veia errat, perquè s'intentava que aquesta iniciativa entrés en el marc d'una subvenció molt més àmplia, però, bueno, veient una miqueta també l'argumentari del que ens comenteu, creiem que hauria sigut interessant incorporar-ho.
I a veure si nosaltres poguéssim salvar aquesta subvenció i almenys, doncs, fer la primera fase de l'actuació, perquè, mira, ja faltaria menys, no? Realment són uns veïns que fa molts anys que esperen tenir aquest servei bàsic i essencial, estaven esperançats que a través d'aquesta subvenció de l'ACA finalment ho tindrien, i evidentment els costos s'han disparat.
Respecte a la petició d'Independents, es va acordar concretar la situació en els propers dies per a una futura modificació de crèdit. En relació a la demanda d'Aliança, es va pactar una reunió política per veure si el Consell pot arribar a atendre les necessitats de l'Ajuntament de Ripoll perquè el consistori no perdi la subvenció i els veïns no hagin d'assumir aquest sobrecost.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem als esports. Francesc Moret ha pujat al podi del campionat de Hard Enduro d'Anglaterra i ha parlat en Marc Roura.
Ja saben què diu, la dita a la tercera va la vençuda. I sí, el mollonenc Francesc Moret s'ha estrenat al podi de la ACU British Extreme Enduro Championship a Helmsley, la tercera cursa del campionat. El pilot de Molló va travessar la línia d'arribada en tercera posició amb un temps de 2 hores 48 minuts i 21 segons. El podi té un sabor molt dolç, ja que Moret no havia pogut preparar la prova a causa d'una lesió en la darrera cursa, que sembla que ja ha deixat enrere.
Estic content perquè bueno, també vinc d'un mes dur, d'una lesió de l'altra cursa d'Anglaterra que va ser a mitjans de febrer, ara farà un mes. Fins ara com només havia anat un dia en moto i era per gravar un vídeo, vull dir que puc estar content perquè sembla que més la lesió m'ha respectat, sembla ser que estic fent net i això és una mica la cosa més positiva del cap de setmana.
La prova de Helmsley també va significar l'estrena de Moret amb Eurotech UK, el nou equip del mollonenc a Anglaterra. Moret ha explicat que el canvi d'equip no era una idea, però que era una peça que no acabava de quadrar dins del seu trencaclosques.
Aquesta peça fallava una mica, llavors vam donar-li un vot de confiança, li vam exposar les coses que no estaven prou ben fetes per la segona cursa. La segona cursa es van millorar algunes coses, però d'altres pues, també vam tenir un problema mecànic que també em va allunyar. Estava rodant en posicions de podi, fer que parlés en fàbrica, dir-los, mira, si amb aquesta persona ja torna el campionat d'Anglaterra molt bé, puc acceptar-ho, però al Mundial farem una mala imatge conjunta, no? Perquè no és la imatge que la fàbrica busca i que jo com a pilot pues, necessito per poder afrontar les curses motivat i amb confiança.
Moret i Eurotech UK correran plegats les quatre proves restants del campionat britànic i també algunes proves del Mundial de Hard Enduro. El pròxim compromís del mollonenc serà precisament l'estrena del campionat mundial, que se celebrarà del 17 al 19 d'abril a França.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6, d'Olot.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar, Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
Sant Jaume de Llierca ja ho té tot a punt. Aquest 22 de març arriba la 31a Fira de Sant Josep i ve carregada de bon ambient, puntaires, tèxtil i artesania, alimentació per fer benigana, cotxes antics, bitlles catalanes i molta vida al carrer, xaranga, espectacle infantil, faràndula, sardanes i exposicions per a tots els gustos. 22 de març, 31a Fira de Sant Josep a Sant Jaume de Llierca.
A Fluvià Òptics, al carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptics optometristes treballa amb tecnologia mimètica, progressius personalitzats amb realitat virtual i ara també amb una nova lent encara més innovadora. Rodenstock, perfeccionada amb tecnologia biomètrica, perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. Des de fa molts anys, a Fluvià Òptics tens la millor qualitat en muntures, lents de contacte i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
Bon dia, són 8:45. Escolteu els 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Crítiques de l'Ajuntament de Sant Ferriol a la Generalitat per no rebre ajudes per fer franges de protecció.
I el Comen Pipa és un tema que fa temps que vaig veient que s'ha de fer i he demanat ajudes per poder, ja fa temps, per poder tallar aquests arbres que vèiem que anaven malament i, bueno, sempre no se'ns donen, no entren amb les línies i, bueno, això em fa enfadar, no? Perquè ara veus que hi ha, per exemple, unes ajudes per fer projectes d'espais resilients i dius, a veure, ens gastarem 100.000 d'euros en projectes a veure què hem de fer. A vegades amb un alcalde d'aquests municipis que coneixem el territori, que sabem que hi ha, amb molt menys diners, amb 10 vegades menys de diners ben invertits, sabem on hem d'anar a picar i no cal fer tants estudis de gent que han vingut de fora, moltes vegades ni saben el que estan fent, no?
Menys estudis i més solucions, reclama l'alcalde Albert Fàbrega. L'alcalde de Sant Ferriol diu que fa anys que demanen ajudes per tenir millor en millor estat els boscos i que aquestes ajudes no arriben de cap de les maneres. El Ripollès, en poc més d'un mes, s'ha vist colpit per dos episodis de fortes ventades i molts municipis s'han vist afectats i aïllats pels talls elèctrics i de telefonia.
Des d'Esquerra Republicana han presentat al Parlament una bateria de preguntes per aclarir dubtes sobre l'estat de les línies. Els republicans exigeixen un manteniment més exhaustiu per tornar a evitar aquesta situació.
El president comarcal del partit és Sergi Albric.
El que s'ha evidenciat és que després d'aquestes fortes ventades, doncs, molts municipis de la nostra comarca han patit problemes de llum, molts usuaris han patit problemes de llum i de falta de telefonia mòbil, i per tant aquí hi ha un poc manteniment, doncs, de les empreses responsables, no? Aquestes empreses han de presentar de forma trianual, doncs, uns informes, doncs, de seguiment, de manteniment, i el que demanem al govern de la Generalitat és que insti les empreses a dur a terme aquests plans de manteniment.
I encara més conseqüències dels temporals tanquen l'accés al camí de l'Hort del Rector a Sant Joan les Fonts a causa d'una esllavissada. Les pluges dels últims mesos han deixat impracticable el camí que hi havia.
De tota manera, com que és un itinerari circular, ens permet fer la resta del recorregut per un altre accés, que és seguint, diguéssim, voltejant, donant la volta al que seria l'escola Bressol d'aquí de Sant Joan les Fonts. Val? Per tant, aquest tram que queda més en paral·lel a el que és les Monges queda tallat perquè queda just a sobre del sector d'on hi ha hagut l'esllavissada.
És Maria Vidal, és l'alcaldessa. Junts estudia impugnar el ple del Consell Comarcal del Ripollès celebrat aquest dimarts al vespre.
Consideren que s'han vulnerat els seus drets quan la presidència i l'equip de govern han considerat que no calia tramitar d'urgència una moció que els juntaires han presentat en relació a l'Hospital de Campdevànol.
Més temes que us explicarem a partir d'ara. Renovaran els vestidors del camp de futbol del barri de Sant Roc, d'Olot.
Es tracta d'una actuació que tindrà un cost de 180.000 euros i que servirà per modernitzar unes instal·lacions d'uns 40 anys d'antiguitat.
Augmenta la processionària del Pi i el perill que suposa pels gossos.
Els veterinaris recomanen, en cas de contacte, netejar amb aigua calenta la zona afectada i recórrer els consells d'un professional.
El grup de recerca Vivio, associat al Museu de Ciències Naturals de Granollers, descobreix la presència d'una espècie de ratpenat al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser.
Alhora, des del parc s'ha engegat també un nou mètode de seguiment d'una altra espècie en regressió, com la perdiu blanca a través de gravadores i senyals acústics.
Aquest divendres, segona jornada de la Ciutadania d'Atenció Social i Sanitària al Ripollès, organitzada pel Consorci de Benestar Social i altres entitats vinculats amb la salut i la cultura.
Aquesta jornada pretén posar el focus en el paper de les persones cuidadores, ja que són una peça clau per garantir la qualitat de vida de les persones dependents.
25 anys de la trobada de puntaires, aquest diumenge, a la Fira de Sant Josep de Sant Jaume de Llierca.
El municipi acollirà la 31a edició d'aquesta cita dedicada al seu passat tèxtil.
El Cineclub Olot estrena temporada de primavera amb 6 pel·lícules en versió original.
El primer film s'estrenarà al Cines Olot aquest divendres a 2:15 del vespre.
Esports, Francesc Moret ha pujat al podi del campionat de Hard Enduro d'Anglaterra.
El pilot de Molló ho ha fet en la tercera cursa de la competició i en la primera prova amb el seu nou equip a Anglaterra.
El Canicross encara a la recta final de temporada. Hem parlat amb l'Àlex Torres.
Un veí d'Olot, membre de la secció de Canicross, que competeix a la primera edició de la Correpotes.
I un grup de veïns de les preses porten les bitlles catalanes al País Basc.
En aquest sentit, les preses és un dels llocs on durant les festes del poble es juga bitlles catalanes gràcies al fet que un grup de veïns ha mantingut una tradició que ve de molts anys enrere.
Catalunya, Espanya i el món es desperta així. El govern aprova avui un suplement de crèdit de 5.000 milions per seguir funcionant sense pressupostos.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, explicarà el detall de la mesura que s'aprova després que el govern hagi retirat els comptes per negociar amb Esquerra.
Mentrestant, quart dia de vaga d'educació. Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i comarques de Girona.
Mestres i professors exigeixen al govern que s'assegui a negociar un nou acord de millores salarials i laborals i que deixi sense efecte l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT.
Una vintena d'atesos a la piscina de Rubí per una fuita tòxica que causa marejos tosos i vòmits.
La fuita no ha afectat l'exterior de les instal·lacions de Can Rosés.
En clau internacional, Israel mata el ministre d'Intel·ligència iranià Esmael Khatib en un bombardeig.
L'Iran, que havia promès venjança per la mort de Larijani, causa dos morts en atacs a Tel Aviv.
Trump es desmarca de l'atac d'Israel contra el jaciment de gas més gran del món a l'Iran.
Teheran avisa d'una guerra econòmica a gran escala i respon amb atacs a refineries a països del Golf.
Rànquing mundial de la felicitat 2026 amb els països nòrdics al capdavant, atenció, i amb Costa Rica.
Israel es manté en vuitè lloc i Espanya baixa fins a la posició número 41 d'un informe que també revela que l'ús intensiu de les xarxes socials perjudica el benestar dels joves.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Des d'ahir la tarda es va notar aquest canvi de temps, entrada vent de llevant, una mica d'aire fred, baixar la temperatura diurna, en canvi de nit a pujar la temperatura, i ahir pluges que, bé, doncs, abundants, alguns sectors, 13 litres per metre quadrat, Sant Pau de Segúries, gairebé 10 litres a Molló, 3-4 litres a Olot i a la Vall d'en Bas, i aquesta matinada entre 1 i 5 litres, sobretot cap a la Costa Brava, fins a 6 litres a Pontós, a l'Alt Empordà. Per tant, tenim aquests plogims que sembla que aniran disminuint a mesura que avanci la jornada. Situació de refrescada, perquè de dia costarà passar de 15-16 graus, a l'interior al voltant de 13-14, i aquesta nit ha fet una mica més de fred a muntanya, per exemple, 5-6 sota 0 dalt del Pirineu, a Ulldeter mateix, a la Tosa, a Núria 3 sota 0, s'ha baixat a 1 sota 0 dalt del Montseny, ahir una petita enfarinada, ha nevat lleugerament dalt de tot del Montseny, i aquesta matinada hem baixat també a valors de 0 graus a la zona de Camprodon, 7 graus de mínima més alta a les valls, per exemple, a Olot, a Vic, una temperatura doncs no gaire freda, o al Lost, al Lluçanès, també 7 graus de mínima. Tot això amb vent de llevant, vent de gregal, que pot superar els 50 km per hora amb maró i àrees de forta maró a la Costa Brava. A la tarda hi haurà més clarianes, alguna gotellada, però menys que no pas al matí, per tant, tendència a marxar una mica els núvols amb petites ullades de sol aquest divendres. Demà divendres, un dia de sol, puja la temperatura al matí, bancs de boira, per tant, al migdia s'estarà una mica millor. Dissabte es torna a ennuvolar a la tarda, després d'algunes clarianes o boira baixa al matí, la temperatura un pèl més baixa, i diumenge, dia ennuvolat, amb algun plogim, sobretot a la tarda, fins i tot al Pirineu pot ploure o nevar cap als 1.700 metres aproximadament. Seria la màxima pluja d'aquest cap de setmana, la tarda i vespre de diumenge al Pirineu i Prepirineu. Però, per exemple, dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve tornaria a fer un ambient assolellat.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Cada dia són més les empreses que col·laboren amb la Fundació Impulsa, que el que pretén, doncs, és donar un cop de mà i inserir en el món laboral, en el món professional, aquelles persones que, pels motius que siguin, en situació de risc o de vulnerabilitat, doncs, en unes altres circumstàncies no seria possible que tinguessin, doncs, aquestes condicions d'igualtat que tan necessàries són. Per fer-ho possible, calen mentors i calen empreses col·laboradores, i una d'elles és Transescapa. Avui parlem amb l'Adrià Escapa, que és un dels mentors. Adrià, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, molt bé.
Per què com a empresa col·laboreu amb la Fundació Impulsa i per què és tan important aquesta col·laboració?
Doncs mira, des de Transport Escapa ja col·laborem amb moltes coses i creiem que és important poder ajudar, i en especial les coses que tenen molt d'impacte aquí en el territori, no? Però aquesta ens agrada especialment, perquè al final tenim un retorn d'economia circular, no? Amb uns joves que es poden formar, poden anar progressant, que potser d'una altra manera no haurien tingut aquestes oportunitats. I una mica nosaltres ho fem des de tant la vessant de l'aportació econòmica, no? Que tanta falta fa, com la participació en actes que pot realitzar la pròpia fundació.
Com ho feu exactament? És a dir, aquesta relació amb l'entitat i amb el propi alumnat, com es materialitza?
Doncs, hi ha moltes activitats. Al final s'agafa un jove, no? Es fa un acompanyament tant amb una mentoria, no? Perquè pugui ajudar-nos en dificultats, en dubtes que pugui tenir, i una mica d'assessorament, i llavors una part econòmica, no? En la qual poden tenir unes dificultats econòmiques per seguir estudiant i d'aquesta manera podrien entrar al món laboral, i és molt important, no? Fomentar que els joves puguin seguir estudiant per tenir una bona formació, que això és la base del seu futur.
I a vosaltres, com a empresa, què us aporta aquesta col·laboració?
Bé, com a empresa, pensem que nosaltres tenim algun treballador que l'hem acabat coneixent a través d'algunes de les activitats que realitza la Fundació, i som conscients que aquí a la Garrotxa hi ha una dificultat per trobar personal qualificat, no?, que puguem anar formant molt alta. Llavors, un dels valors que jo crec que caracteritzen els joves de la Fundació és que són molt, molt pencaires, no? Si estan aquí, si han entrat dintre el projecte, és que han passat molts de filtres, és perquè s'ho mereixen, i llavors és com un segell de qualitat per a aquests joves a l'hora de poder-se incorporar en un món laboral, i que ja són premiats, no? No es dona aquesta ajuda a qualsevol. Llavors també és una mica un reflex per a altres joves, no? De dir, si fas les coses ben fetes podràs acabar tinguent aquest premi, encara que potser la teva situació socioeconòmica no pugui ajudar.
I per què creus que projectes com els d'Impulsa són tan necessaris, Adrià?
Doncs la veritat és que quan veus la realitat de la societat, en especial d'aquí a la Garrotxa, no? És complexa, és complicada, i necessitem que totes les empreses tirin i facin, vagin aportant, no? Perquè jo a vegades ho penso, de dir, jo he nascut en una família que potser ens han pogut donar tot el que hem necessitat, sí que ens ho hem hagut de treballar molt i no ens han regalat res, no? Però hem tingut unes bases que això ja són molt fortes, molt potents. Llavors, no tothom té aquestes facilitats que puc haver tingut jo, que pot haver tingut molta gent del nostre entorn, i el que hem de lluitar és per aconseguir una igualtat, no? Que vinguis de la família que vinguis o tinguis l'entorn social que hi hagi, que no hi hagi unes escletxes o unes diferències que acabin fent que les pròximes generacions segueixin tinguent aquestes diferències en la societat.
Què els diries a aquelles empreses, a aquells empresaris que ara mateix estiguin plantejant la possibilitat de participar d'aquesta iniciativa de la Fundació Impulsa i que, doncs bé, vulguin ser col·laboradores? Com les engrescaries?
Doncs jo els diré que és una part molt important de la nostra societat, de poder tenir la base. Al final els joves són el futur, no? I una de les coses bones de la Fundació és que es pot fer qualsevol tipus de donatiu, tot és benvingut. Llavors, i si no es pot fer un donatiu econòmic, no d'això, també es pot fer amb una mentoria, no? Donant els nostres coneixements podem ajudar a que a tirar endavant, i que hi ha molta feina per fer, no? Que és una part molt important, totes les feines que es fan.
Adrià Escapa, de l'empresa Transescapa, empresa col·laboradora amb la Fundació Impulsa. Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
No deixem encara la carpeta social perquè aquest divendres tindrà lloc la segona jornada de ciutadania d'atenció social i sanitària del Ripollès, organitzada pel Consorci de Benestar Social i altres entitats vinculades amb la salut. Aquesta jornada pretén posar el focus en el paper de les persones cuidadores, ja que són una peça clau per garantir la qualitat de vida de les persones dependents. En té tots els detalls la Carolina Ríos.
Enguany aquesta jornada està centrada en les persones encarregades de cuidar els seus familiars i també en els professionals. L'objectiu de la trobada és generar un espai de reflexió i debat sobre el paper de les persones cuidadores i els reptes que afronten en el seu dia a dia. Ho explica Elisabet Ortega, directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Sobretot ens estem centrant molt en les persones que cuiden familiars, també a altres cuidadors, professionals, no professionals, però molt en aquests familiars, no?, que cuiden. I sí que és veritat que jo crec que ens trobem en una situació, no s'hi posa suficient èmfasi en el cuidar el cuidador. És a dir, nosaltres tenim molt clar, tant des dels serveis socials com des del servei sanitari, tot i aplicant tots els recursos que nosaltres destinem, si no hi fossin els cuidadors, o sigui, l'atenció perdria moltíssima qualitat. Els cuidadors permeten que les persones es mantinguin a casa, que és el lloc on volen ser-hi. Jo sempre, quan parlo de les persones dependents, sempre parlem de dependents, discapacitades, persones amb malalties mentals, etc. No? Tothom vol estar a casa. Qui garanteix això són els cuidadors.
Per la seva banda, Susana Prat, del CatSalut, comenta que estudis demostren que aproximadament un 20% de les persones de més de 50 anys exerceixen aquest rol de cuidadores en el seu dia a dia. Per tant, consideren que és important posar sobre la taula tot allò que passa en aquest col·lectiu i les seves necessitats.
Llavors, el que volem nosaltres amb aquesta jornada és, més enllà de veure i posar en consens què tenim sobre la taula, no?, a la comarca, sobre recursos, sobre coses que potser ens poden ajudar i que potser també aprofitarem que aquesta jornada sigui una posada en comú perquè també puguem divulgar certs recursos. Més enllà d'això, el que volem és centrar-nos també en l'escolta activa d'aquest col·lectiu, perquè moltes vegades el que ens passa com a professionals és que nosaltres donem per fet, no?, certes coses, certes necessitats que creiem que tenen o que no tenen, i el que volem fer amb aquestes jornades és intentar que siguin totalment bidireccionals, que no només anem com a professionals a explicar el que creiem que necessiten, sinó que puguem escoltar quina és la seva realitat, com es senten.
Aquesta jornada tindrà lloc aquest divendres a l'església de Sant Pere de Ripoll des de les 9 del matí fins a 2:15 de la tarda.
Són 3:15:02. Obrim la carpeta verda, augmenta la processionària del pi i el perill que suposa pels gossos. Els veterinaris recomanen, en cas de contacte, netejar amb aigua calenta la zona afectada i recórrer els consells d'un professional. Escoltem en Roger Isern.
Arriba la primavera, augmenta les temperatures i en general comença l'època de les al·lèrgies. En els humans, la gran preocupació pot arribar a ser el pol·len i en el cas d'animals, com els gossos, pot ser la processionària. Es tracta de la fase inicial de la papallona en forma d'eruga i que des de fa uns anys afecta plenament algunes zones naturals de la Garrotxa i del seu entorn. En el cas dels gossos, al ser animals que tenen contacte amb l'aire lliure, pot arribar a ser un element perillós per a la seva salut en cas d'un contacte directe llepant o tocant l'eruga, o per altra banda amb un contacte indirecte amb els pèls urticants que deixen a l'aire les erugues quan passen per alguna zona. Sobre els seus efectes, n'hem parlat amb el veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanola.
Si afecta la llengua, aquesta llengua incrementa de tamany, pot incrementar tant de tamany que pot arribar a causar asfíxia en el nostre animal, sobretot si aquesta oruga se l'acaba menjant, és a dir, aquests pèls urticants comencen a deglutir-se, aquests pèls urticants comencen a punxar o inocular-se a nivell de la llengua, a nivell de sòfag, a nivell de faringe, a nivell de laringe, amb la qual cosa tota aquesta reacció al·lèrgica pot causar un ofec del nostre animal i pot acabar amb la mort de l'animal.
Davant d'una situació que pot afectar en escreix als gossos i a la seva salut, els veterinaris donen consells en cas que l'animal tingui contacte amb l'eruga. Joanol explica que mullar la zona amb aigua calenta és una de les claus.
Aplicar aquesta aigua en el nostre animal. D'aquesta manera, què farem? Aconseguirem dues coses. Una, un efecte mecànic, és a dir, traurem els pèls urticants del nostre animal, d'acord? I alhora, a l'estar calenta o aquesta aigua calenta, el que fa és que la toxina que allibera aquests pèls urticants és el que es diu termolàbil. Què vol dir termolàbil? que s'inactiva amb calor, d'acord? És a dir, amb l'escalfor així fa que aquesta toxina s'alliberi menys, perdi el seu efecte, amb la qual cosa reduïm els efectes secundaris indesitjats que són l'al·lèrgia.
El veterinari Garrotxí remarca que la processionària no és alarmant per la salut de l'animal, però sí que cal tenir en compte, especialment aquestes setmanes. Pel que fa a tipus de gossos més propensos a tenir majors problemes en el cas de tenir contacte amb l'eruga, remarca que sobretot els cadells s'han de vigilar degut al seu tarannà juganer. Pel que fa a races, els bulldogs francesos o anglesos i els boxers són aquelles que ja de per si tenen dificultats respiratòries i puguin tenir uns efectes més greus en cas de tenir contacte amb la processionària.
El grup de recerca Vivio, associat al Museu de Ciències Naturals de Granollers, ha descobert la presència d'una espècie de ratpenat al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Alhora, des del parc s'ha engegat també un nou mètode de seguiment d'una altra espècie en regressió, com la perdiu blanca, a través de gravadores i senyals acústics.
Un grup de recerca ha trobat una nova espècie de ratpenat en perill d'extinció a Catalunya, al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, per primer cop. Es tracta del rater de bigotis petit, una espècie forestal que cria en boscos madurs i que hiverna i es reprodueix en coves. Ho explica Anna Planella, tècnica de patrimoni natural del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Presenta com molt poques poblacions a Catalunya, de fet només dues de cria i alguns individus així aïllats. I bueno, aquest ratpenat és el rater de bigotis petit, que és una espècie forestal que sol criar en boscos això relativament madurs, i sí que bueno, hiverna i es reprodueix en coves.
En aquestes mateixes tasques de recerca i captura de ratpenats s'ha trobat per primer cop també en més de 15 anys una altra espècie d'interès, l'orellut alpí.
És una espècie que és característica de prats alpins i bueno, així com a curiositat es refugia com entre les roques de les tarteres de muntanya.
A banda, es continua treballant en tenir més control i coneixement sobre la perdiu blanca. A més dels seguiments de les poblacions amb voluntaris i tècnics, s'han instal·lat algunes gravadores que registren el so dels mascles que canten des d'una hora i mitja abans de l'alba fins a mitja hora després.
Creiem sobretot que la població s'està com contraguent a les zones que diríem més bones. Aquí al parc, de fet, és un dels límits de distribució meridional de l'espècie a nivell mundial. Llavors, les zones que serien més perifèriques, com pot ser, per exemple, la zona del Balandrau o del Costa Bona, que ja estan com molt al límit, aquí veiem que cada vegada hi ha menys individus i que fins i tot estan doncs, arribant a desaparèixer.
Les gravadores estaran instal·lades des del mes de març i fins al finals del mes de juny, i a través dels registres i del seguiment presencial s'intentarà calcular de forma més acotada la població d'aquesta espècie.
Són 3:15 de 9, a Olot es renovaran els vestidors del camp de futbol del barri de Sant Roc.
Les instal·lacions del camp de futbol de Sant Roc freguen els 40 anys d'antiguitat, a excepció de la gespa artificial del terreny de joc inaugurada el 2012, una zona de vestidors que especialment ha quedat envellida al pas dels anys i que des del club es tractava d'una demanda històrica poder-los renovar. Un fet que ara serà realitat a partir d'aquest estiu, quan comencin les obres de remodelació i millores en eficiència energètica valorades en 180.000 euros. Segons el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica que van detectar la necessitat de fer una remodelació.
Hem identificat conjuntament amb el club aquesta necessitat de poder fer una actualització, una renovació integral de tota la zona de vestidors. Havien quedat molt vells, obsolets, tenien problemes també de funcionament, i per tant el que volíem és posar uns vestidors dignes, doncs perquè tota la mainada i totes les persones que utilitzen aquesta instal·lació tinguin un bon equipament.
Entre algunes mesures de millora hi haurà la instal·lació d'un sistema d'aerotèrmia per tal de generar aigua calenta i climatització de manera més eficient, i es faran 3 nous espais: un lavabo accessible, un nou magatzem per a material esportiu i una petita estança. El president del Club Futbol Sant Roc és Toni Bosch.
En els últims anys han crescut molt en mainada, amb jugadors, amb tot, i tenim una instal·lació que era de fa més de 40 anys. Nosaltres anem fent el manteniment, però arriba un moment que s'ha de fer alguna cosa més, i bueno, vam parlar amb l'Ajuntament. L'Ajuntament des del primer moment ens han estat al nostre costat i fins a arribar ara al punt aquest que ja tenim quasi bé tot fet, només faltarà ja el més difícil també, que a vegades és les obres.
Unes millores que beneficiaran a la gent del club de futbol, però també la del barri. La presidenta de l'associació de veïns és Jasmina Cívico.
Estem molt contents perquè no només era una reivindicació del club, sinó ja també era una reivindicació del barri. I els que tenim els nens aquí jugant, doncs necessiten que les instal·lacions estiguin bé, i vull dir, no és un tema que sigui un caprici de les famílies ni del club ni molt menys, vull dir, era molt, molt necessari.
Per la seva banda, l'alcalde d'Olot pilota Agustí Arbós ha detallat la inversió que es farà en aquest espai i l'aposta de l'equip de govern en fer aquestes millores.
Una inversió important de vora 200.000 euros, refer aquests vestidors, rehabilitar els AB i que el missatge que reben de la ciutat tots aquests joves que volen practicar esport en equip, fent barri, fent ciutat, doncs sigui, l'Ajuntament creu en vosaltres, l'esport és important per la vostra vida i per tant tindreu uns equipaments dignes, de bon nivell, doncs on pugueu expressar aquesta faceta de la vostra vida amb salut i amb qualitat.
Des de l'Ajuntament d'Olot s'invertirà 1,5 milió d'euros en garantir la millora de diferents equipaments esportius de la ciutat, com el propi Casa Sant Roc, o altres instal·lacions, com el Morrot, el Pic del Bac o la zona de la Pollancreda.
Ja hem entrat als esports, el Canicross encara a la recta final de temporada.
L'Àlex Torres és un dels membres de la secció de Canicross del Centre Excursionista Olot. Actualment corre amb la Haya, una gossa molt jove i que d'alguna manera s'està iniciant en tot el món del Canicross. Tots dos participen a la primera edició de la Correpotes, una lliga de Canicross que recorre diversos indrets de Catalunya i que configura una classificació general.
I consta de 16 curses arreu de Catalunya, que comença el mes de novembre i acaba l'11 d'abril a la Nou de Berguedà. Hi ha les categories, el sènior, el veterà, el màster, per l'edat de la persona, i aquí a Catalunya tenim l'especialitat també que els gossos de raça petita, de menys de 15 quilos, tenim una pròpia categoria. Llavors hi ha les categories per edat i després la categoria única pel pes del gos.
La lliga inclou al voltant d'una quinzena de proves, entre les quals la Sant Silvestre de Canicross, que cada mes de desembre es fa a Olot. L'Àlex explica que els gossos de caça solen ser els més propicis per practicar aquest esport, els bracs, per exemple.
Bueno, amb el gos, per iniciar-lo, interessa que sigui a partir d'un any, perquè encara estan en formació i encara pel tema dels ossos no interessa que fins al primer any de vida no corrin. Però a partir d'allà és començar a poc, poder fer un quilòmetre cada vegada més, lligant al mes, primer començant suelto, i després al final és treballar la unió entre ells, entre el gos i la persona, i al final el gos és el que mana, o sigui, ell marca el ritme, si ell va a tope, tu el segueixes. Si no vol córrer, l'has de respectar i has d'anar. Al final, ell és el que marca el ritme.
Pel que fa al ritme d'entrenament, també ho marca el mateix gos o gossa, tot i que durant la temporada l'entrenament sol ser la mateixa competició.
Ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos. Que passeu un bon dia.